Primer de tot, abans d'entrar ben bé a l'ordre del dia de l'acte, en nom de l'equip de govern i de tota la corporació municipal, el passat dia 6 de juliol es va jubilar el Manuel Rodríguez Gómez, tota una institució aquí a la casa. Era una persona que ha portat 28 anys treballant. Es havia incorporat el 12/8/92. Evidentment que des de l'equip de govern, que és el que últimament hem tingut una relació molt fluida amb ell, li desitgem que aquesta jubilació merescuda sigui el més gratificant possible. I res, fer una petita esmena, que evidentment les tasques del responsable de la brigada en un ajuntament com el nostre són cabdals. A més, sabem que tenim 5 potes importants, que és les obres, la neteja, la jardineria i l'enllumenat públic, i a part tenim una pota que és la més, jo des del meu punt de vista crec que és la més important, que és la gestió i el control de l'aigua. Durant aquest temps el Manolo ha passat per moltes alcaldies. Un dia crec que me les anava enumerant una a una i crec que em va parlar de 7 o 8 alcaldes diferents. Tots coneixem el Manolo, ha sigut una persona amb un caràcter molt dur, però res, des de l'alcaldia, que ara em toca a mi, agrair-li tota la feina feta durant aquest temps aquí a l'Ajuntament i que tingui molta sort amb la seva nova fase que li toca actualment i merescuda. I passaríem ja sí a l'ordre en si, a l'ordre del dia del ple d'avui, que és, passem a aprovació l'acte del ple ordinari del 2/7. Passem la paraula als representants dels diferents grups per si hi ha alguna al·legació a fer. Representant de Ciutadans, PSC, Junts per Capellades, Vila de Capellades, Esquerra. Doncs passaríem a l'aprovació de l'acte del ple ordinari del dia 2/7/2020. Vots a favor? El següent punt de l'ordre del dia és, a proposta d'alcaldia i serveis tècnics, és donar compte dels decrets d'alcaldia número 384 al 437 del 17 de juliol de 2020. Com tots els representants i portaveus ja sabeu, es va comentar la comissió informativa, en principi no hi ha hagut cap sol·licitud per fer explicacions concretes, per tant, com que és un tema a donar compte, ho donem per aprovat. I ja passaríem al següent punt, de l'ordre del dia. Que és la proposta d'acord per la qual es declara la inadmissió del recurs de reposició interposat per l'empresa Neteges Hidalgo contra l'acord del ple de l'Ajuntament de 26 de febrer de 2020, sol·licitant la revocació de l'adjudicació del contracte de serveis de neteja per causa de la nulitat del procediment de licitació 201 de 2019. La senyora secretària ens farà una mica d'explicació tècnica del tema.
Posteriorment a la presentació dels recursos de reposició, l'empresa Neteges Hidalgo va presentar el recurs especial de contractació davant del Tribunal de Contractació de Catalunya i se li va desestimar. Posteriorment va presentar davant del mateix tribunal un recurs de revisió extraordinari que també se li ha desestimat. Davant d'això, torna l'empresa Neteges Hidalgo a presentar, en aquesta vegada presenta com una denúncia en contra de la licitació efectuada per part de l'Ajuntament. Llavors, podrà indicar el següent. Els efectes de resolució de sistematòria del recurs especial de contractació provocat a l'empresa recurrent són clars. Ha finalitzat la via administrativa, cosa que implica que no pot tornar a intentar la impugnació del procediment de licitació ni la seva adjudicació a través d'un recurs ordinari com ara pretén, sinó que haurà d'interposar necessàriament un recurs contenciós administratiu. Amb això volem dir que en el seu dia ja va presentar el recurs de reposició i, per tant, ara torna a presentar una mena de recurs que és totalment extemporani. Llavors, la resolució del Tribunal Català de Contractes, que no és reversible ni fiscalitzable, és directament executiva, de forma que al no admetre les pretensions de l'empresa i, per tant, no anul·lar ni invalidar l'expedient de contractació i la seva adjudicació, comporta que pugui continuar-se amb la tramitació de l'expedient municipal de contractació en el punt en què es va quedar que es va quedar quan va ser suspesa, és a dir, en el moment de la finalització del contracte. Llavors, la proposta que es presenta davant del ple de la corporació és el següent. Indicar com a última consideració que l'única via recurrible que li queda a aquesta empresa és el recurs contenciós administratiu. Avui també he vist ara a última hora de la tarda que s'ha tornat a presentar una denúncia. Vull dir, són unes denúncies genèriques que amb aquesta ja ni es procedirà a contestar en contra, en aquesta denúncia, en contra, diguéssim, de la formalització dels contractes 1 i 3 que un correspon amb la mateixa seva empresa. Llavors, es proposa declarar la no admissió del recurs interposat per l'empresa Neteges Hidalgo contra l'acord del ple de l'Ajuntament de 26 de febrer del 2020, sol·licitant la revocació de l'adjudicació del contracte de serveis de neteja per causa de la nul·litat del procediment de licitació. Segon, desestima expressament la mesura cautelar de suspensió de la formalització del contracte sol·licitada per la recurrent en el seu escrit de recurs. Tercer, notificar aquest acord a l'empresa interessada amb indicació de que l'acord és fer en via administrativa i només podrà ser impugnat davant dels jutges i tribunals de l'ordre contenciós administratiu en el termini de 2 mesos a complir des de l'entrada de la seva notificació. Vull dir que el tema, no sé si, Salvador, vols comentar...
Sí. No, jo el que volia comentar és que aquest contracte realment hi ha entrebancs darrere de l'altre. No? Avui, per exemple, ja estàvem fent, diríem, els contractes de les noves, dels nous adjudicataris i una de les empreses que va guanyar el lot 2, que era Arensis, ha renunciat a aquest contracte. Per tant, el següent que estava per mèrits era l'empresa Hidalgo. Vol dir que el lot 2 que tocava una empresa, a partir del 3, crec, continuarà doncs, amb la mateixa adjudicatària.
Llavors, Neteges Hidalgo se l'adjudica el 2 i el 3 i llavors ara la...
No, Neteges Hidalgo tindrà el 2 i més l'1, crec, no?
No, l'1 és el dels centres d'ensenyament, que s'ho ha quedat l'altra empresa.
Exacte.
I llavors... El 2, com a l'empresa següent a la que se l'havia adjudicat és Arensi, ara l'Ajuntament adjudica, no en aquest acte, sinó no. En el proper ple, adjudicarà a l'empresa Neteges Hidalgo el lot
número 2, que estava adjudicat a Arensi. I se l'adjudica a Neteges Hidalgo perquè el que havia guanyat ha renunciat. Bé, d'acord, doncs si es passaria amb la paraula els portaveus, portaveu de Ciutadans.
Bien, con respecto a lo que se trae a pleno para su votación, estaremos de acuerdo, pero con referencia a lo que ha dicho usted ahora, señor alcalde, de lo que es la parte, el lote número 2 que ha renunciado esta empresa adjudicada, no puede pasar a la siguiente en el sentido de que la oferta que hizo esta empresa en la contratación, en la licitación, es superior al precio que había establecido. Por lo tanto, esa empresa debe quedar eliminada.
Això no sé.
La empresa sí. Netellas Hidalgo,
Netellas
Hidalgo, superior, superior a la que se solicitaba. Sí. No, no, la de Arensis
no.
Estaba dentro de lo que era la... Lo digo de cara, lo digo de...
Que el segon estava per sobre.
Entonces, entiendo que lo que debe ser es que quede desierta. Entiendo que debe ser así.
Un moment, sisplau. Milagros, Marisa, un moment, deixa explicar.
Entiendo que en el momento de que la primera renuncia y la segunda estaba fuera de la licitación, se deberá quedar desierta y formalizar una nueva licitación. Eso es lo que deberá dirimir Secretaría.
Exacto. Yo pensaba que entraba automáticamente la segunda.
Visto los datos que yo conozco, la segunda empresa que licitó. No, no, es que la mesa de contratación es la que debería haber dejado fuera de esa licitación a la segunda empresa, puesto que se pasó.
¿Era en el lote número 2?
Sí. Es el lote número 2.
Bueno, deixem-ho, Valentín, que prenguin nota i legalment se farà el que s'hagi de fer.
I a partir...
No, a veure...
No, no, sí. Todo el resto lo entiendo perfectamente. Lo que vengo a referirme, debo aclarar, ya que estaba diciéndose que quedaba claramente la segunda empresa, no es así.
Vale, correcta.
Debe quedar, entiendo. La Secretaría será quien lo diga, pero debo entender de que la subasta esta debe quedar desierta y formalizarse una nueva licitación. Ese lote. Claro, mira, porque es que ya de por sí la mesa de contratación debería haber dejado fuera a la segunda empresa. Pues
Milagros y Marisa,
desde
Valentín,
el exterior.
¿Tomamos nota?
Vale.
¿Tomamos nota? Jo volia anunciar que l'empresa que li tocava ha renunciat, possiblement m'hagi precipitat per la informació que m'havien donat, per tant, mirarem el que toqui i, evidentment, s'ha de fer el que toqui.
És perfecte que per part de l'alcaldia se nos haya comunicado de que esa empresa ha renunciado, però també le tengo que llamar al hecho de ese error, en el sentido de que no se puede adjudicar directamente a l'altra empresa perquè ja en sí la mesa debería haberla dejado fuera.
Això no ho sé.
Es por parte de Secretaría que se ha visto. Pero entiendo desde mi... Es que no se debería haber puntuado, es que la mesa de contratación lo hizo mal. El tema está en que ninguna de las empresas que han licitado haya recurrido. Eso es otra cosa. Si hubiera ganado, a lo mejor sí que otra empresa hubiera cogido y hubiera recurrido. Pero al no ser la ganadora de esa licitación, nadie ha recurrido. Se le pasó a la mesa el hecho de que no podía continuar esa empresa.
Tomamos nota i mirem el tema. Tens alguna altra cosa, portaveu de PSC?
Bé, nosaltres hi votarem també a favor. Entenem que el que ha comentat l'alcalde era un risc que era evident amb tota la dilatació que s'ha ofert l'autorització definitiva d'aquest contracte de neteja, donat que són molts mesos, les empreses que el seu dia van fer l'oferta han passat també molts mesos molt durs i entenem que això era una cursa de desgast plantejat per alguna de les parts i sembla que per una part estan sortint-se, però bé, entenem que era legalment ha anat esgotant totes les vies que tenia.
D'acord, gràcies. Portaveu del partit Junts per Catalunya, per Capellades.
Sí. Bé, nosaltres, veient una mica la inseguretat en què ens trobem, és a dir, no discutim que la via administrativa no és la correcta, que ho és a dir, s'han seguit els procediments que s'han seguit, l'empresa ha anat al Tribunal de Contractes de Catalunya, a més tenim un tribunal que és prou garantista, que és a dir, que hi ha una segona instància, no se'ls ha donat la raó. Nosaltres ens hauríem abstingut però veient com està una mica la situació, potser el que avui hauria calgut hauria estat agafar aquest punt, treure'l i analitzar-lo prou bé, que és el que anem a fer. Perquè veiem que hi ha, i ens assabentem, havent començat el ple, que el segon lot, la primera empresa ja ha renunciat. També ens agradaria saber per què ja ha renunciat, perquè, vaja, són, si no em fallen els números, renunciar a una facturació de prop de 100.000 euros.
Sí,
no, sí, sí, 21.000, amb l'IVA 25, a 4 anys. Home, jo no renunciaria a una facturació d'aquesta, no em presento. Aquí hi ha algun motiu al darrere que a nosaltres ens agradaria saber abans de poder prendre una decisió, no? I després hi ha una altra cosa, i en tot cas, també com a regidor del grup de Junts per Capellades, també demano disculpes en el sentit de que a nosaltres se'ns ha passat alguna cosa, però a l'equip de govern, que teniu més responsabilitat al respecte, se'ls n'ha passat la mateixa, i en tot cas ho dic amb una certa cautela, perquè el que sí que vam requerir i que serveixi per properes ocasions, quan al febrer de l'any 2019 es van fer les bases, es demanava a les empreses, a part de les ISO X, i la ISO no sé quantos de medi ambient, també els plans d'igualtat. Llavors, la meva sorpresa és que cap de les empreses que s'ha presentat en cap dels tres lots ha presentat el pla d'igualtat, quan en les bases era un dels requeriments. Jo prego a l'equip de govern que siguem una mica més curosos amb aquest tema, que tinguem més consciència al respecte, i que potser el que s'hauria d'haver fet en el seu moment, bueno, qui ho va posar a les bases va ser l'equip de govern, no va ser... Nosaltres hi vam estar d'acord quan es van fer aquestes bases, però a qui se'ls ha passat per alt, en concret és a la mesa de contractació, on per cert els dos regidors que hi havia eren de Vila de Capellades. Per tant, la realitat és aquesta, que se'ls ha passat. Molt bé, doncs s'ha passat, vull dir... A vegades ens entretenim fer més a pintar bancs o a fer altres coses, i allà on podem incidir més amb la igualtat de gènere, que són efectivament que hi hagin els plans d'igualtat amb les contractacions a l'administració pública, no ho fem. Doncs aquesta vegada tampoc no ho hem fet, i cap de les quatre empreses ha presentat el pla d'igualtat. Però és que l'Ajuntament i l'equip de govern tampoc no ha fet res al respecte. Per tant, sí que és d'aquelles coses que, més enllà d'omplir-nos la boca, hem d'intentar, hem d'incidir que quan ho fiquem a les bases, doncs es compleixi. Perquè si l'equip de govern ho va posar i el ple de l'Ajuntament hi va estar d'acord, és perquè ens sembla que a través de la contractació pública podem incidir en aspectes ambientals o en aspectes socials. I després, a l'hora de la veritat, això se'ns passa per alt. Doncs una mica aquestes són les dues coses que volem posar de manifest. També hi ha un altre tema. I a veure, tampoc no volem discutir de ple l'informe tècnic, però sí que ens sembla que, si no m'equivoco, en el primer lot s'ofereixen, a part de les, jo dic que en números rodons, a part de les 8.000 hores, hi ha 2.000 hores més en bossa?
Possiblement.
Crec que va ser així, no? Esclar, això és un 25% de les 8.000 hores. És a dir, si altrament, i els preus hores són els preus que són, que sempre van molt ajustats i va al cèntim, però jo hi veig una diferència de prop del 25%. Els càlculs que he fet per sobre, realment la llei, no, com que es van presentar més de dos i tres licitadors en el primer bloc, no es pot qualificar de temerari. Però vaja, nosaltres ho veiem que... A vegades la temeritat no és tant el preu hora, sinó les hores que pots oferir per un mateix preu, que al final és tot el mateix. No? Bé, en tot cas, tinguem-ho present per altres concursos. Ara ja hem consumit prou del 50% dels dos anys, després més dos, si l'equip de govern decideix fer pròrroga, però el que sí que ens inquieta avui és que una empresa s'hagi retirat i que sembla que lligui amb algunes de les demandes de l'empresa aquesta. No? A nosaltres ens agradaria, abans de votar-hi a favor, doncs, poder-ho conèixer amb més profunditat. Com que pensem que no és així, doncs hi votarem en contra.
Molt bé, abans de passar la paraula als altres, en quant al fet de que avui s'hagi anunciat que l'empresa aquesta ha renunciat, ha sigut aquesta última hora de la tarda i senzillament des de l'alcaldia, que és el que jo he estat informat, m'ha semblat que era una manera transparent d'explicar la realitat, perquè si no el proper ple ens haguérem trobat el mateix tema. I la secretaria és que ha dit, doncs, ho expliquem per un sentit de transparència, ni més ni menys. No? La realitat és que aquesta empresa ha renunciat i a partir d'aquí s'ha de fer tot el procés pertinent per donar a la segona empresa. I és per on ens ho podíem haver callat, ens ho podíem haver callat i fer-ho al proper pla. Doncs ens ha semblat que era prudent explicar-ho. Res més. I ara passo la paraula a la portaveu de Vila de Capellades.
Bé, només alguns comentaris, perquè clar, a vegades que es falta una mica la veritat, perquè m'atreviria, ara no tinc el contracte davant, però m'atreviria a dir que no era un requisit, que en tot cas ens apuntem perquè en futurs concursos pugui ser un requisit. M'atreveixo a dir que era un mèrit.
Un mèrit.
Això per una banda, perquè és que si no a vegades queden certs discursos demagogs aquí al ple que són una mica injustos. I d'altra banda, imagino que això, aquest to ve de la ressaca del ple passat, però certes acusacions amb certa lleugeresa cap als regidors de la CUP, doncs només diria que hi hagi un cert respecte quan s'acusa als regidors de la CUP d'aquesta manera gratuïta.
D'acord, gràcies. Passo la paraula al portaveu d'Esquerra Republicana.
Nosaltres, evidentment, votarem a favor de la inadmissió. Al capdavall volem recordar que efectivament estem aprovant. Hem sortit molt mal que estem a la conversa, el debat, però recordem el que estem votant, els nostres serveis, en aquest cas secretaria, és que no admetem el recurs d'una empresa que ja el va presentar, que va anar al tribunal i el tribunal li va desestimar. Llavors, hem emparat jurídic, refermem aquesta no admissió del recurs, no és ni que ens sembli bé ni malament, sinó que directament no s'admet perquè ja va tenir el seu recorregut i no va prosperar. I del que estem dient de relacionar-ho amb els altres vots, entenem que precisament el que podria anar dient i perjudicant a totes les empreses precisament seria anar alentint tots aquests resolucions i inadmissions, precisament perquè tothom o altre pugui signar els contractes que estan pendents, el que hem de fer és anar despatxant tots aquests assumptes. Això és el que ha paralitzat. No? Llavors, hi havia aquest punt avui aprovació per poder progressar en tota la resta. Pel camí, com s'ha comentat, aquella empresa de signar el contracte que havia mala sort, però el que no podem fer precisament és llavors anar alentint tot l'altre. Nosaltres teníem un recurs presentat, l'hem de resoldre i paral·lelament les altres dues contractacions. Que ara havíem d'agafar-se que volia saber per què alguns desisteixen de signar contractes o no. Per trobar pegues una cosa que fins ara ens sembla bé i que les hem anat votant perquè tots els membres de contractació han anat fent els seus informes tècnics, no puguin en cap cas. No tenen a veure amb l'objecte de l'aprovació. A més, algú que va presentar un recurs que ja ha tingut el seu recorregut, només això.
D'acord, gràcies. Doncs passaríem a votació. Proposta d'acord per la qual es declara la inadmissió del recurs de reposició interposat per l'empresa Neteses Hidalgo contra l'acord del ple de l'Ajuntament de 26 de febrer de 2020, sol·licitant la revocació de l'adjudicació del contracte de serveis de neteja per causa de la nul·litat del procés de licitació. Vots a favor? Vots en contra? D'acord, passaríem al següent punt. La regidora d'Educació i Festes ens presentarà el conveni per l'utilització dels espais de l'Institut del Molí de la Vila.
Bé, com tots sabeu, Capellàs té un gran teixit associatiu, tant cultural com esportiu, que genera doncs, una gran demanda d'espais per poder dur a terme les seves activitats. I com també sabeu, doncs, Capellàs necessita poder teixir sinergies per, amb altres institucions per poder cobrir aquesta demanda, que certament moltes vegades doncs, és complicada de satisfer. En aquest context i en aquest sentit, presentem la reedició del conveni de col·laboració amb l'Institut Molí de la Vila, que permet doncs, que entitats del poble puguin dur a terme les seves activitats. Hem de dir que aquest model de col·laboració els últims anys ha estat un èxit i ha anat, a més, millorant els últims anys, ja sigui doncs, per la bona entesa que hi ha hagut entre les parts o la bona predisposició que hi ha hagut per part de la direcció del centre. Tanmateix, la demanda d'espais a l'Institut és creixent. L'últim any hi ha hagut una ocupació molt regular que genera una despesa important al centre i, a més, afegim la situació de pandèmia actual que provoca que hi hagin doncs, unes mesures d'higiene excepcionals proposades pel Departament per l'ús dels centres educatius. Això obliga que intensifiquin les tasques, entre altres coses, de neteja. I és per això que en aquest conveni 2020, de manera excepcional, proposem un increment en la contraprestació econòmica que atorga l'Ajuntament a l'entitat passant dels 1.800 als 3.800. Esperem que puguin seguir donant suport a aquest conveni, com ho han fet altres anys, perquè bueno, d'alguna manera és una de les sortides que tenim per acollir les activitats culturals i esportives de la vila.
D'acord, gràcies. Passarem la paraula al portaveu de Ciutadans, portaveu del Partit Socialista.
Bé, evidentment hi votarem a favor, com s'ha dit, com mostra del gran teixit associatiu que tenim a la nostra vila i de les nombroses entitats esportives i culturals que tenim, necessitem espais que de vegades no disposem des de l'Ajuntament, per tant entenem que tots aquells espais que es puguin aconseguir per poder oferir a totes aquestes entitats, doncs benvingut sigui. I en aquest cas concret és un conveni que ja porta uns quants anys funcionant, com s'ha comentat, és un conveni que hem pogut veure que funciona prou bé, per tant hi votarem favorablement.
D'acord, gràcies. Portaveu de Junts per Capellades. Portaveu d'Esquerra Republicana. A veure, doncs passaríem a votació. El conveni de col·laboració amb l'Institut Molí de la Vila per la cessió d'espais per a realització d'activitats esportives i culturals. Vots a favor? Continuem amb la regidora d'Educació i Festes que ens presentarà la convocatòria d'ajuts per a la realització d'activitats extraescolars i esportives.
Bé, avui com cada any tornem a proposar al ple l'aprovació de les bases reguladores per l'atorgament d'ajuts socials per activitats escolars. En aquesta convocatòria els ajuts atorgats es destinaran o es destinen a reduir una part del cost de la quota periòdica de l'activitat esportiva. Aquests ajuts són subvencionats per la Diputació de Barcelona i per les àrees d'acció social i educació de l'Ajuntament de Capellades. Des de l'equip de govern seguim apostant un any més per consolidar aquests ajuts, per continuar donant valor a aquelles activitats educatives dels infants i dels joves que van més enllà de l'horari escolar, amb una lògica doncs, d'ajudar a acostar-nos a l'educació 360, a temps complet, que és aquest a la qual ens vam adherir, aquest programa que ens vam adherir fa uns anys. Com hem pogut veure, a més, aquests últims mesos, ara més que mai, segurament caldrà reforçar l'educació en tot aquest sentit més ampli, per tant, apostar per facilitar l'accés a les activitats extraescolars de la manera més equitativa possible. I pensar en nous projectes segurament ens tocarà en aquest sentit doncs que ajudin a pal·liar les afeccions socioeconòmiques, però també emocionals i educatives que està generant aquesta crisi als infants i als joves. En aquest sentit, doncs, segurament ens caldrà estar ben atents a com evolucioni tot.
D'acord, moltes gràcies. Portaveu de Ciutadans, portaveu del Socialista, Junts per Capellades.
Nosaltres, encara que sembli semblant,
D'acord, gràcies. El portaveu d'Esquerra Republicana.
Bé, continuem amb aquest esperit prevacacional. Nosaltres també subscrivim completament el que ha dit la nostra companya de govern i la nostra companya de l'oposició. És un model d'èxit que es va plantejar, que les convocatòries que tenen aquesta doble funció. D'una banda, fer més possible, més viable l'activitat de les pròpies entitats que ofereixen aquestes situacions, i la principal, que és la de poder aconseguir que cap nano deixi de fer una activitat en la qual se sent abús i que a més permet paral·lelament a la comunitat per qüestions econòmiques. Com s'ha dit, i ara ja estem mirant això, aquest model que va néixer en unes circumstàncies i responent unes necessitats, la realitat és canviant i evidentment preveiem, això treballem en ampliar-ho en altres tipus d'activitats una mica en aquesta mateixa línia. Ja no és només aconseguir que la gent, doncs, com s'ha dit fa un moment, pugui entrar en un circuit d'activitats que tenen un cost i que potser no es poden permetre i que potser fins ara podia complir aquesta funció la convocatòria, sinó tal com es preveu que vagi tot, ja no haurem de preveure només que la gent es pugui enganxar a activitats, sinó que el que hem de fer és evitar que la gent deixi de prendre part de les activitats que ja prenia, perquè ara, clar, gent que potser té una capacitat econòmica, malauradament no tindrà la mateixa. No? I per això aquest model que responia a unes necessitats, ara en la línia del que s'ha comentat des de l'oposició, el que s'estudia és ampliar el ventall de les activitats a la que pots accedir.
D'acord, gràcies. Doncs passaríem a votació la convocatòria d'ajuts per a la realització d'activitats extraescolars esportives. Vots a favor? El següent punt de l'ordre del dia. El regidor de Cultura, Promoció Econòmica i Turisme ens presentarà el conveni per l'any 2020 entre l'Ajuntament de Capellades i la parròquia Santa Maria pel desenvolupament del Festival d'Orga i altres activitats culturals. Quan vulguis.
Bé, evidentment amb un altre contingut, però una mica amb el mateix esperit del que s'ha comentat fa una estona amb el conveni amb l'Institut. Tots som conscients que hi ha una voluntat de la institució, de l'Ajuntament, de fomentar l'activitat cultural, associativa, esportiva, etc. És una voluntat, que hi ha una vitalitat pròpia de la societat civil capelladina d'organitzar coses i que hi ha uns espais que, bé, que no són de titularitat de l'Ajuntament, sinó que són d'altres institucions, en aquest cas la parròquia, i que de totes aquestes necessitats hem de fer virtut i hem d'aconseguir com col·laborar tots plegats, perquè al capdavall tots ens necessitem els uns als altres per fer-ho bé. En el cas de la parròquia sempre estem parlant del tema de l'orga, que és una mica el que va fer de desencadenant des de que programem el festival el 2015, però tots sabeu que hi ha moltes altres activitats que tenen lloc físicament en equipaments de l'església. Potser els més destacats són les festes del carrer o també l'arribada del patge, però hi ha molts altres. i per regularitzar, per formalitzar aquesta relació, ja fa uns quants anys que hem tirat endavant aquest conveni. Com us vam informar a la comissió informativa corresponent, és evident que aquest any l'aprovació del conveni té un doble missatge, té el missatge de bé, continuem fent el que fem, però també transmet el missatge de tenim la voluntat, tenim la confiança de continuar actuant, de continuar programant, de continuar fent coses. I és per aquesta raó que respectem el conveni tal com es va parlar amb anterioritat a tota la qüestió de la Covid. Ja vam parlar en el seu moment d'ampliar la partida de tampoc és que sigui especialment significatiu, però bé, és una demostració de voluntat, passar de 1.000 euros a 1.500, una mica amb la idea d'ajudar també a que siguin els propis amics de l'orgue els que programin més activitats. Com recordeu, el Festival de l'Orgue al començament es feia a la tardor, arribava una mica a l'hivern, després es va avançar, l'hauríem d'haver fet abans de l'estiu, encara que no hagi pogut ser, i llavors com que ens quedava aquests 5-6 mesos fins al Nadal, una mica amb la previsió de que els propis amics de l'orgue programessin algun concert, alguna activitat de cara al Nadal, ja havíem ampliat aquesta partida. El que comentem, ho deixem amb aquesta manifestació de voluntat de continuïtat i també, tal com us vam explicar, sense que això suposi cap compromís incondicionat, nosaltres estem disposats a exaurir el conveni, però també tots som conscients que si per les circumstàncies que tots coneixem finalment no es poden programar activitats suficients, doncs no hi haurà justificants de despeses suficients i la quantitat transferida doncs, serà menor. Part de l'augment, també com s'ha comentat amb la qüestió de l'institut, bé, en teoria, si realment hi ha activitat, la preparació de les activitats, les neteges i condicionaments dels espais i les desinfeccions de bancs, etcètera, és una despesa que fa un any o dos anys eren, diguem-ne, impensables, no? I ara també s'han de preveure. I bé, jo crec que d'exposició hi ha poca exposició més a fer, us demanem el vot favorable, com en totes les altres qüestions que entenem que generen consens més evident.
D'acord, gràcies. Doncs seguiríem, començaríem pel portaveu de Ciutadans, portaveu del Partit Socialista.
Evidentment, hi votarem a favor, entenem que, com s'ha explicat per part del regidor, aquest any ja la situació sobrevinguda complica la possibilitat de realitzar tot aquest conveni, limita l'oportunitat, incrementa les despeses sobrevingudes, però sí que és cert que compartim que la voluntat ha de ser per part de l'Ajuntament de disposar i d'estar predisposat a que es pugui fer aquesta despesa, malauradament encara que pugui ser que al final no sigui tota la partida, però compartim que s'ha de tenir aquesta voluntat ferma de voler fer les activitats.
D'acord, moltes gràcies. Portaveu de Junts per Capellades.
Bé, nosaltres hi votarem favorablement. Ens sembla que qualsevol col·laboració que puguem fer amb qualsevol entitat de Capellades, en aquest cas amb la parròquia i els amics de l'orgue, doncs val la pena aprofitar-ho, val la pena aprofitar una instal·lació o un equipament cultural de primer nivell que tenim aquí, que puguem crear sinergies doncs, d'activitats culturals amb els amics de l'orgue i que a la vegada doncs, altres activitats, com ha dit el regidor, de Reis o d'altres festivitats al llarg de l'any, doncs, que òbviament tenim una mica l'obligació de donar-li suport en benefici de tots, no? I per tant, doncs sí, votarem favorablement.
D'acord, moltes gràcies. Portaveu de Vilada Capellades, CUP.
No, sense allargar-me més, subscrivim l'explicació del regidor i esperem que com a mínim doncs, es pugui tirar endavant.
Bé, doncs passaríem a votació. El conveni 2020 entre l'Ajuntament de Capellades i la parròquia Santa Maria pel desenvolupament del Festival d'Orgue i altres activitats culturals. Vots a favor? El següent punt de l'ordre del dia, el regidor Jaume Soler, el regidor de Governació, Comunicació i Hisenda, Jaume Soler, ens presentarà ens donarà compte del decret d'alcaldia de la liquidació del pressupost 2019 de l'Ajuntament de Capellades. Quan vulguis, regidor.
Val, entenc que solament donem compte, és dir, no es presenta votació. El que és la liquidació del pressupost municipal a finalitzar l'exercici s'ha de realitzar, la liquidació del pressupost. Aquest és un document que subscriu l'interventora o interventor. Aquí vull fer un parèntesis i agrair a tot l'equip d'intervenció a l'esforç per entregar-ho i enllestir-ho tan a temps. Crec que la feina que vam començar ja la legislatura passada d'endreçar els comptes i a mica en mica amb un treball incansable, doncs tindre els comptes al dia i tindre'ls a temps ajuden amb qualsevol pressupost. Doncs amb aquest document i la seva signatura i en donar-ne compte expliquem les desviacions pressupostàries que s'han produït al llarg de l'any i si s'ha mantingut l'equilibri pressupostari. Els informes d'intervenció vetllen per la legalitat correcta i confecció del pressupost i són un toc d'atenció si es produeix el fet anormal d'un resultat negatiu pressupostari. Llavors, han tingut en comissions informatives totes les xifres. Per no fer-me molt extens, les llegiré una mica per sobre. Començo per el que és, bueno, en principi el primer punt és a l'Ajuntament. A l'Ajuntament tenim un pressupost inicial de despeses de 5.312.000, 319 amb 19. Es va fer unes modificacions de despeses d'1.970 amb 55 amb 38 i el pressupost definitiu de les despeses ha estat de 7.282.374 amb 57. Els pagaments realitzats durant aquest període, és a dir, la fotografia fins a 31 de desembre del 2019, hem realitzat uns pagaments per 5.844.671 amb 62 i ha quedat unes obligacions pendentes de 414.502. Això, amb les obligacions d'exercicis anteriors, baixes i anul·lacions, i les obligacions reconegudes pendentes de pagament al final de l'exercici, sumen que amb la fotografia del 31 del 12 estava pendent de pagament 570.901 amb 55. Poder el dia 1 del 2020 aquesta xifra, com bé saben, pot canviar. El que és el pressupost d'ingressos, vam tindre un pressupost d'ingressos també de 5.312.319 amb 19, una vegada amb les modificacions d'ingressos fetes, resulta un pressupost definitiu d'ingressos de 7.282.374 amb 57. La recaptació neta que s'ha rebut és de 4.698.867 amb 01 i els drets pendents de cobrament amb aquest exercici 967.456 amb 27. Amb exercicis tancats anteriors i les recaptacions fetes d'aquells exercicis, tenim uns drets pendents de cobrament al final de l'exercici d'1.143, junt amb el del període del 2019, tenim 2.110.527. El resultat pressupostari és un resultat pressupostari positiu, el qual és bo, de 639.252 amb 54 euros. El romanent de tesoreria seria de 4.330.305 amb 71, el romanent de crèdit 1.023.200 amb 87 i la capacitat de finançament d'aquest ajuntament seria d'un import de 945 amb 480 amb 29 euros. La regla de despesa té un marge d'11.104 amb 38 euros. El ràtio del deute viu consolidat és de 3,21. Si us en recordeu, vam deixar les deutes a zero, però va ser, això és, tanquem el 31 de desembre del 2019. Algun banc amb liquidat al gener, però és el tancament d'aquest exercici. I el període mig de pagament és de 3,95 dies. I amb això dono compte de les comptes de liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Capellades.
Gràcies, regidor. Com tots sabeu, aquest punt no passa a votació, només dona compte. Per tant, el mateix regidor ens presentarà els comptes de l'any 2019 de l'organisme autònom Museu Molí Paperer. Quan vulguis.
El Museu Molí Paperer tenia un pressupost inicial de despeses de 315.777,52. Es van realitzar les modificacions pertinents en el període i va sortir un definitiu de despeses de 396.626,85. S'han realitzat pagaments per valor de 363.961,14 i les obligacions pendents de pagament a 31 del 12 és de 16.276,77. Amb exercicis anteriors va quedar a zero les obligacions al final d'exercici anteriors, per tant solament va quedar pendent 16.276,77. Quant a ingressos, 315.777,52, una vegada fetes les modificacions, queda un pressupost definitiu d'ingressos de 396.626,85, s'ha recaptat 289.857,28 i els drets pendents de cobrament a final de l'exercici és de 38.372,56. Amb els pendents d'exercicis tancats, se li sumen amb aquests de l'exercici i són 39.180,56. El resultat del pressupost ajustat és de 16.511,02, positiu. El romanent de tresoreria per a despeses generals serà de 62.004,96 i un romanent de crèdit ascendeix a 16.388,94. La capacitat de finançament, sempre hem sapigut, és justeta la del museu, de 5.884,64 €. La regla de la despesa, amb un marge del 9.386,55 €. El deute viu a 31 del 12 del 2019 és de 0 i el període mig de pagament de 1,12 dies. Ja està.
Continuant amb el següent punt, que també és donar compte, dius-vos que si cas després ja faríem el torn de preguntes si ho podríem tot junt. Doncs passaríem al següent punt, que és també donar compte de la liquidació del pressupost 2019 de l'organisme autònom de l'Escola Bressol Vailets.
Val. Aquí, si recordeu, a comissions informatives vam detectar un error, que suposo que si s'han descarregat l'últim PDF de la documentació està corregida, i és que el pressupost definitiu de despeses de l'Escola Bressol Vailets és de 319.158,17. No va haver cap modificació de despeses. Els pagaments realitzats van ser de 310.341,88 i les obligacions pendents de pagament de 2.659,64. Amb els exercicis tancats anteriors hi havia uns pendents de 412,59, sumats els de l'exercici són 3.072,23. El pressupost inicial d'ingressos era de 322.937 i els drets pendents de cobrament 2.275, una vegada aplicada la recaptació neta de 349.733,41 que hi va haver. Sumant-li els exercicis tancats, sumem que tenia uns deutors pendents de cobrament de 15.612,80. El resultat pressupostari ajustat també és positiu, 39.007. Un romanent de tresoreria de 44.265,59. Un romanent de crèdit de 6.156 en 65 i una necessitat de finançament per import de 4.000 en 34. Em quedo sense veu. Perdó. Compleix la regla de despesa amb un marge de 15.087 en 83. El volum de deute és 0 i el període mig de pagament de 4,27 dies. Ja he donat compte.
Bé, doncs passaríem al torn de paraula als portaveus, començant pel de Ciutadans, Partit Socialista.
Bé, entenem que més enllà d'evolucions polítiques que potser tocarà fer-les en els comptes generals, sí que podem compartir el fet de que és interessant o més que interessant tenir els comptes i els números al més al dia possible, per tant, cal agrair la feina feta pel personal de la casa i de moment res més a afegir.
D'acord, moltes gràcies. El portaveu de Junts per Capellades.
Bé, en termes generals ens sembla correcte. No voldríem deixar de passar l'oclusió, que a vegades ho hem dit, que pensem que l'organisme autònom, ens sembla, en el cas de l'escola Bressol, podria estar integrat dins l'estructura de l'Ajuntament, amb la qual ens estalviaríem costos i pèrdues de temps. Però, per altra banda, només tinc una pregunta. Dic en números rodons. I és per fer-me una idea. És a dir, hi ha uns 15.000 euros de dubtós cobrament a l'escola Bressol. Entenc que no és del 2019, sinó que ve d'altres anys. Més o menys, a números rodons, cada any, quan es genera de dubtós cobrament?
Bé, jo no tinc aquesta informació ara aquí, si en cas ho podem mirar.
Doncs si cas amb alguna informativa ho sabrem.
Es queda notat.
Prenem nota?
Va. Prenem nota. Ja està?
Sí, ja està, ja està. La resta ens sembla que les dades són bones i que és correcte i que amb el temps doncs, que toca.
Molt bé, gràcies. Portaveu de Vila de Capellades, CUP.
No, també subscrivim l'explicació del regidor. El que sí que volem posar en relleu és la bona feina per part del Departament de Comptabilitat, que és una feina no només d'uns mesos, sinó segurament de força ja anys de treball per arribar al punt on estem, perquè si sempre ha estat important doncs, tenir tot el dia, doncs ara que comença a haver certes mesures de flexibilitat doncs per poder fer més despesa, etc., tenir tot el dia permetrà que ens puguem acollir.
D'acord, gràcies. Portaveu d'Esquerra Republicana. Jaume, vols afegir alguna cosa? Sí, jo sí que volia afegir, i suposo que repetiré el mateix que ja ha dit la meva companya de govern i el regidor d'Hisenda, agrair l'esforç del Departament d'Intervenció, del primer a l'últim, de l'últim al primer, per la feina feta. El fet de tindre les liquidacions a temps, l'haguérem tingut suposo abans, però pel tema del Covid no ha sigut possible, ens permet treballar amb el superàvit de l'any, poder gestionar una sèrie de moviments econòmics i modificacions de crèdit que ens permeten doncs, fer millores pel nostre poble, que és realment el que volem tots. No? Doncs, repeteixo agraïment al departament i com no també a la gestió administrativa que comporta tota aquesta paperassa. I ja passaríem al següent punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de crèdit. Continuant amb el regidor d'Hisenda, Jaume Soler, presentem aquest ple l'aprovació de crèdit extraordinari per a l'aplicació del superàvit pressupostari del 2019 a política social enfront al Covid-19. Quan vulguis, regidor.
Val, si recordeu, en plena pandèmia van modificar el pressupost del 2020. Es va agafar la partida del fons de contingència de 5.000 euros. Posteriorment, el 27 de maig, van modificar altre cop el pressupost, augmentant les partides inicials que existien a serveis socials per fer front i ajudar els nostres veïns amb el problema doncs, del Covid. Si recordeu, vam augmentar amb ajuts de lloguer social 20.000 euros i 14.418 amb ajudes urgents per necessitats bàsiques. Vist que el dia 20 de juliol doncs, s'ha fet el decret de la liquidació i hem liquidat el pressupost del 2019 i que el govern de l'Estat espanyol autoritza de manera excepcional destinar un 20% del superàvit màxim, és a dir, un 20% màxim del superàvit als ajuntaments per despesa social, proposem canviar el finançament dels serveis socials que es havia dotat amb la modificació de crèdit que hi he esmentat amb el superàvit que incorporem. Així doncs, d'aquests 39.418,57 a més, hi afegim, aprofitant, augmentar 3.000 euros més l'ajut a Càritas, la subvenció Càritas, més 15.000 euros més a treballs que realitzen altres empreses per serveis socials. Queda pendents, doncs, i agrair el suport que ja en el seu dia ens van fer tots els grups municipals, que aquesta suma de programa d'ajuts a serveis socials és una xifra amb una voluntat ferma d'aquest Ajuntament en aquests moments que vivim de 57.418,57 euros. Tanmateix, aprofitem perquè no hi hagi doble subvenció, que aquests 49.000 euros que alliberem en si han afegit a la baixa lògica en activitats culturals i festes d'agost. Per augmentar i reajustar altres partides sobrevingudes o que calen millor dotació del pressupost del 2020. Suposo que les han llegit, no sé si creuen que tinc que llegir-les, ho faig ràpid. Un és estudis i treballs de relació dels llocs de treball de la policia local, estudis i treballs d'assessorament en governació, transferències de conveni Institut IES Molí de la Vila, conveni Festival de l'Orga, estudis i treballs de llocs de treball de vies públiques, activitats culturals, esportives i promoció cultural, manteniment d'edificis d'educació primària, treball realitzat per altres empreses en educació primària i promoció de l'esport, cursa del Gall Indi, promoció de l'esport, torneig de vòlei i sorra. Despreses diverses de promoció de l'esport, festa de l'esport i treball realitzat per Consell, Conveni, SOC, Foment d'Ocupació. I estudi i treballs tècnics d'urbanisme, total 49.000 euros, que són els que comentem. Ja estic.
Vale, doncs molt bé, moltes gràcies. Farem el torn dels portaveus, començant pel portaveu de Ciutadans.
Bien, desde el grupo de Ciudadanos, sí, vamos a apoyar esta modificación de crédito, puesto que estamos en unos momentos en la que tenemos que remar todos juntos y no podemos dejar nada atrás.
Moltes gràcies. Portaveu del Partit Socialista.
Bé, com s'ha explicat, entenem que gràcies a l'aplicació d'aquest 20% del superàvit, doncs, hi ha aquella partida que es va modificar en el moment, queda alliberada, entenem que això doncs, provoca l'oportunitat de poder retornar en part en aquelles partides que es van haver de causar baixa en el moment o d'altres noves. Per tant, no hi tenim res a dir.
Molt bé, moltes gràcies. Portaveu de Junts per Capellades.
Sí, des de Junts per Capellades ens sembla molt lògic i raonable doncs, la modificació que es fa i votarem favorablement.
Gràcies. Portaveu de Vila Capellades, CUP. Miguel?
Sí, bé, tampoc afegiré res del que ha dit el regidor d'Hisenda, ja ha explicat tant a les comissions informatives com ara avui al ple doncs, tots els moviments que hi ha hagut i això. I res, l'únic que volia remarcar és com d'important és tenir els comptes sanejats i al dia i per tant volia també fer un altre agraïment a serveis tècnics que a vegades us hem fet per una mica boges de tantes dades amunt i avall i bé, ara amb els comptes sanejats ens permet tenir una maniobrabilitat per poder fer coses interessants per la vila i poder ajudar i posar al servei dels capelladins i les capelladines aquest pressupost per poder-los ajudar.
Gràcies. Regidor d'Hisenda, té alguna cosa a afegir? Ah, para, espera, lo pongo.
Bé, una mica la modificació és una continuació més del que hem vingut expressant i consensuant amb tots vosaltres des de aquest moment que ens toca viure. Tots hem estat disposats i disponibles a ser flexibles, a ser ràpids per poder respondre a les necessitats de cada moment. Part del que modifiquem avui, si recordeu, hi ha una mica... Quan vam fer l'anterior modificació ja havíem quedat així, que alliberàvem uns recursos precisament per ser ràpids a l'hora de respondre als temes de lloguer, als temes de comerç, i poder fer la convocatòria ràpida i poder fer l'ajut ràpid amb la confiança de recuperar després aquells recursos per poder-los destinar a altres actuacions que creiem i que creiem igualment importants, però potser no eren igualment urgents en el temps. No? I... Bé, jo crec que ens toca continuar en aquesta línia, continuar amb aquesta flexibilitat que jo crec que porta un plus afegit a la nostra capacitat d'entesa, però també a la capacitat de treball dels nostres serveis. Jo abans no he volgut insistir en el tema dels agraïments, perquè clar, ja havia parlat el regidor d'Hisenda que a part de ser company d'equip de govern és company de partit, sabia que volia agrair-ho a l'alcalde, que a part de ser company de govern és company de partit, i em semblava que per triplicat no tocava, no? Però ara, com que sí que em toca parlar a mi, doncs jo sí que volia això, tots els serveis, tant administració, tant secretaria com intervenció, i ara el fet de tenir les coses a punt dins del termini, sinó precisament col·laborar amb tots nosaltres amb aquesta flexibilitat que necessitem. Avui passem una modificació de crèdit, però no és la primera, ni de bon tros, i tots som conscients que aquest any haurem de fer moltes, i que això implica doncs, el que estem comentant, aquesta bona entesa entre nosaltres, però també un plus de feina afegit per totes elles, bàsicament. I per això doncs, jo també volia dir-ho en aquest moment.
No, jo abans de passar a votació també res, tres coses. Al seu moment vam fer modificació de crèdit per ajudar les persones vulnerables, lloguer, serveis socials, vam treure els diners de quatre programes molt concrets, educació, cultura, esports i formació, i evidentment retornem els diners cap allà on toca, sí, evidentment. Educació, cultura, esports i formació, que és realment és l'aposta que fem sempre per ajudar doncs, els veïns i veïnes d'aquest poble. Per tant, res més. No? Passaríem a votació a aquest punt, que és l'aprovació del crèdit extraordinari per a l'aplicació del superàvit pressupostari del 2019 a política social enfront al Covid-19. Vots a favor? Passaríem al següent punt de l'ordre del dia. És a proposta de Junts per Capellades, una moció per a la suficiència financera en els ens locals, que aquesta proposta ens hi hem adherit els partits d'Esquerra Republicana, Vila de Capellades CUP i també el Partit Socialista. Passaríem la paraula al representant de Junts per Capellades, Jordi Chauvet.
Gràcies, alcalde. Aquesta moció per la suficiència financera dels ens locals està marcada dins de la campanya Els nostres estalvis són l'eina per a la recuperació de l'Associació Catalana de Municipis per alliberar els romanents i superàvit dels ajuntaments de Catalunya. Com ha comentat l'alcalde, és presentada conjuntament pels grups municipals de Junts per Capellades, Esquerra Republicana de Catalunya, Vila de Capellades i pel Partit Socialista. La llei d'estabilitat pressupostària de l'any 2012 i la limitació que imposava en la regla de despesa van ser la resposta legislativa de l'Estat espanyol a les mesures d'austeritat imposades a nivell europeu per l'anterior crisi econòmica. Al cap dels anys s'ha evidenciat que qui millor ha complert aquelles mesures han estat els ens locals. Concretament, a Capellades s'han fet els deures. Gràcies al pla de sanejament endegat per l'equip de govern de l'exalcaldessa Ana Maria Sánchez l'any 2010, s'ha arribat amb el temps a una situació econòmica favorable. És difícil d'entendre pels nostres veïns que disposant de recursos gràcies a la bona gestió municipal ara no els puguem utilitzar per a les polítiques socials i de reactivació econòmica. I d'aquesta forma estar preparats i afrontar adequadament la crisi generada per la Covid-19 i les més que probables difícils situacions futures. Bàsicament, demanem al govern espanyol flexibilitzar la regla de despesa i modificar la llei 2/2012 d'estabilitat pressupostària, per així donar més marge a les administracions locals en la resposta a la present crisi. I demanem al govern català crear un fons de cooperació extraordinari per a la reactivació socioeconòmica d'un mínim de 150 milions d'euros per a cadascun dels exercicis 2020 i 2021. I alhora crear un fons de compensació per les despeses que han hagut d'assumir els ens locals davant la pandèmia. Volem, per tant, que l'Estat no ens torni a manllevar els nostres diners, els diners dels nostres contribuents, que es premiï els que han fet els deures i que Pallades, en els darrers 10 anys, ha fet els deures, i que els nostres diners es gastin als nostres municipis i les nostres comarques. És per aquests motius que demanem el vot favorable de tots els grups d'aquest Ajuntament per aquesta moció. Moltes gràcies.
Gràcies, regidor. Passem la paraula al representant de Ciutadans.
Bien, desde el Grupo de Ciudadanos vamos a votar favorablemente esta moción que presenta el equipo de Junts junto con el resto de grupos, a excepción nuestra, ya que no se nos ha invitado a poder adherirnos a la misma. Bien, nos parece perfecta esta moción en el sentido de que no... lo principal que se pide en esta moción es que la Generalitat empiece a trabajar. Lo extraño es que, estando gobernando ya en la Generalitat, parece que hay que pedírselo desde los ayuntamientos. Exceptuando el punto tercero en sí, que se le pide a la Generalitat que disponga de 150 millones para los municipios, estamos de acuerdo con el resto de los puntos. Dudamos mucho que la Generalitat ayude a los entes locales. La Generalitat ha demostrado, con su incompetencia tanto en gestión financiera como en la gestión sociosanitaria, no solo con el COVID, sino en toda su gestión, que además no disponen de este capital. Es más, cabe recordarles que gracias al artículo 155 famoso, se pagaron, entre otras cosas, las deudas de la Generalitat con los ayuntamientos y de las farmacias de toda Cataluña. Si finalmente la Generalitat acaba teniendo ese capital es porque Cataluña está dentro de España y la Unión Europea ha facilitado un salvavidas económico que demuestra una vez más que es muy importante la Unión. Se calcula que, según los medios, que es alrededor de unos 3.200 millones serán para Cataluña. ¿Y cómo no? Ya, desde la Generalitat se ha quejado el señor Aragonés que es poco. Bueno, pues hay que recordar que si no estuviéramos en España, recuerdo que serían 0 euros.
Portaveu del Partit Socialista.
Bé, per part del nostre grup entenem que aquesta moció el que pretén és posar en valor la feina feta pels diferents ajuntaments que ha portat a que les diferents hisendes locals doncs, gaudeixen d'una certa, diríem, benestar, han complert amb la seva feina, la seva part. Per tant, entenem que amb aquesta moció el que estem fent és demandar a aquelles entitats supramunicipals que reconegui aquesta feina feta pels diferents ajuntaments, independentment del color. Entenem que segurament n'hi haurà alguns pocs que n'hauran fet una gestió més que qüestionable, però en la immensa majoria entenem que els ajuntaments han fet un esforç més que considerable per tenir les seves hisendes locals en un estat el més, no sé si diríem, avantatjós o correcte o sanejat, endreçat. En definitiva, han fet la seva feina ben feta, per tant entenem que és de justícia demanar que puguin fer ús d'aquests recursos que ens ha pogut gestionar i que es demani a aquestes entitats supramunicipals que se'ns permeti doncs, fer ús d'aquests recursos propis que ens ha pogut gestionar. Per tant, ens hem adherit en aquesta moció i, evidentment, hi votarem favorablement.
Portaveu de Junts per Capellades.
No, només fer una precisió pel portaveu de Ciutadans, que és que quan vam enviar la setmana passada aquesta moció a tots els grups, doncs ja vam dir que estàvem oberts a que es podia presentar, si podia adherir aquí el grup que ho considerés pertinent, i si va adherir el dilluns doncs Esquerra Republicana i la CUP, i avui a última hora el Partit Socialista, només perquè tot això quedi clar.
Gràcies. Portaveu de Vila Capellades, CUP.
Sí, nosaltres tot el que sigui apostar clarament pel municipalisme, evidentment no només hi votarem a favor, sinó que també ens hi adherim, com és en aquest cas. I la crisi que ens ha vingut en tota la pandèmia de la Covid ha evidenciat que des dels municipis necessitem més recursos i eines per tal de donar la màxima cobertura a les necessitats de la societat. Som les institucions més properes al poble i hem sigut qui de més a prop hem hagut de fer la gestió d'aquesta crisi, no? Diríem a més que aquesta moció no només la necessitem per la Covid, sinó fins i tot a banda de la Covid, no? Si bé la regla de la despesa pot ser una manera de controlar aquell endeutament potser irresponsable que es pugui haver generat en alguns llocs, no té cap sentit en aquells municipis que hem treballat curosament per tal de posar els comptes al dia. En els punts anteriors ja s'ha mostrat la feina feta que hem anat fent, tant en aquest equip de govern com en l'anterior, i l'esforç capdalt que hem fet tots plegats. I per això m'agrada que aquesta moció la puguem entomar entre tots i que tots la podem defensar plegats.
D'acord, gràcies.
I aquesta regla és una eina que sovint ens impedeix posar més recursos a la disposició de la ciutadania. Per tant, per això deia que tampoc, fins i tot a banda de la Covid, també és una moció que defensaríem.
Sí? Gràcies. Crec que defensarà aquesta moció el regidor d'Hisenda.
Ho farem coral. Una mica jo i una mica l'Àngel. És evident que els ajuntaments, les restriccions econòmiques i normatives de l'estat espanyol ens perjudiquen. Jo interpreto la moció, i els meus companys que també, que el que volem és que la Generalitat gestioni totalment i tingui plenes competències econòmiques al nostre país. Un govern proper pot planificar millor les necessitats específiques de cada ajuntament i no dependre de la llunyania espanyola. Ja per rematar-ho, no sé si és un globus sonda o no, i no sent alarmista, aquests dies ha sortit a premsa que el text de que la proposta de l'Estat espanyol en què els ajuntaments diu que han de traspassar els estalvis locals a la Hisenda d'Espanya. Això és més recentralització i a més crec i creiem que no respecta l'autonomia local. Així doncs, ens reiterem que el que cal és que la Generalitat de Catalunya tingui totes les competències i que es modifiqui la normativa d'estabilitat pressupostària i permetre la lliure disposició de superàvits i romanents. Tanmateix, voldria afegir que no està amb aquesta consensuada moció, però també que seria bo que durant els anys 2020 i 2021 se suspengui l'aplicació de tots els plans econòmics financers vigents i s'eximeixi de l'aprovació de noves mesures correctives derivades de l'incompliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, regla de la despesa i sostenibilitat financera. Que es treballi una reforma d'urgència de la llei d'hisendes locals conjuntament amb les entitats municipalistes per tal que l'elaboració de les ordenances fiscals del 2021 els ajuntaments disposin de major autonomia a l'hora de dissenyar l'estructura dels seus impostos i puguin establir noves bonificacions vinculada sempre a la capacitat econòmica i als reptes de transició ecològica. Res més.
Bé, més enllà de la qüestió tècnica, crec que tots ho tenim clar, no? Al final el que estem votant és disposar de més diners dels nostres diners, no estem demanant cap favor ni cap almoina, i poder-los utilitzar en el que nosaltres considerem que són les nostres necessitats, perquè per això ens han triat els nostres veïns, no? Llavors és lògic que tinguem més coneixement de causa d'on han d'anar, no? I bé, com que és això el que anem a votar i estem tots d'acord, doncs no ens cedarem cap debat, diguem-ne, fora de lloc, eh? Jo tinc la meva opinió sobre el que s'ha comentat d'aquests deures fets només els últims 10 anys. Crec que, bé, diguem-ne, sent suau, és una apreciació bàsicament partidista, no és una apreciació institucional. Sobre les bondats dels plans de sanejament també en podríem parlar molt, començant perquè, bueno, no se'l van creure ni els bancs i per tant no es va concedir els diners que preveien aquell pla de sanejament. Sobre els efectes també se n'ha parlat bastament els últims anys de bé, tenim un romanent molt interessant que potser, malauradament tenim el romanent, potser en algun moment s'hauria d'haver fet alguna despesa que després no ens aboqués ara a haver de fer despeses de suport a entitats, etcètera, etcètera, que van tenir unes, diguem-ne, retallades considerables en el seu moment. Però, insisteixo, és una apreciació meva que alguns compartiran i altres no, i com que estava en aquest esperit prevacacional, no vull entrar en si els últims 10 anys són els bons i els altres 30 anteriors són la debacle i la catàstrofe, o si n'hi ha una mica per tot arreu, no volia això. El que sí que jo crec que no té cap discussió possible, perquè objectivament és mentida, són coses de les que ha dit el portaveu de Ciutadans, no? Jo només a títol de recordatori, això de ostres, quina sort que estem a Espanya, que si no tindríem un xavo, només recordar el que hem aprovat fa un moment era què farem amb el 20% dels nostres estalvis, per tant dels recursos que hem generat, ja no Catalunya, sinó directament els capelladins, ara que el graciós estat espanyol, que s'ha apiadat de nosaltres i diu, senyors dels pobres poblets, dels vostres diners us deixem gastar només el 20%, no us passéssiu, i només amb les coses que diem nosaltres, només amb despesa social. Bé, es pot entendre de moltes maneres, però que el mateix estat que no compleix aquestes regles de despesa, que sí que té un endeutament superior, que això és una cosa que s'ha comentat a la moció aquí al final, l'única administració que compleix aquestes normes és la local. És la local. I l'administració estatal, que vetlla pels nostres interessos, es pateja tots els recursos i dels nostres ens deixa gastar alguna part, no fos cas que potser algú s'esverés, no? Llavors, doncs bé, evidentment votarem a favor, tot és a fi de bé, com diu la gent gran, però ostres, d'aquí a dir que aquí tot això sort en tenim de ser dins un estat, jo no dic si en un altre estaria millor o pitjor, però que després d'aprovar què anem a fer amb el 20% del nostre estalvi, ara que ens el deixen gastar, diguem que sort en tenim d'aquests que si no tindríem res, al final són les nostres calés, no? Però bé, és igual, no, vull mantenir l'esperit prevacacional.
Deixem-ho aquí. Passem a votació. Doncs passem a votació la moció per l'eficiència financera dels ens locals. Vots a favor? Perdoneu-me, al començament del ple hi havia un punt afegit que m'he oblidat, que és donar compte del conveni, de l'adhesió del conveni Anem al Teatre. Si no hi ha res en contra, l'afegim al punt de l'ordre del dia. Votem? No s'ha de votar, és donar compte. Sí, sí. Per afegir s'ha de votar. Per tant, proposem... Sí, s'ha de votar afegir el punt. Per tant, proposem des de l'equip de govern afegir el punt de donar compte de l'acord de l'adhesió al conveni Anem al Teatre. Vots a favor? I ara passarem a donar compte d'aquest punt que ens el presentarà la regidora d'Educació i Festes, Sol Moreno.
Bueno, avui volem donar compte al ple de l'acord que vam prendre la Junta passada, la Junta de Govern passada, on un cop més doncs, ens hem adherit al programa Anem al Teatre pels propers 4 cursos escolars. Com sabeu, l'Anem al Teatre és un programa organitzat per la Diputació de Barcelona en col·laboració amb els ajuntaments que ofereix en horari escolar espectacles d'arts escèniques i arts musicals pels alumnes d'educació infantil, primària, secundària i batxillerat. Aquesta adhesió per 4 anys més pretén manifestar la voluntat de participar d'aquest programa un cop més, perquè creiem que bueno, és de vital importància apropar les arts escèniques i musicals la qualitat a tots els infants i part dels joves del poble. I és vital pel seu valor educatiu i també pel seu valor social, perquè recordem que un dels objectius d'aquesta adhesió és precisament la de democratitzar l'accés a la cultura en igualtat de condicions. Creiem que aquest programa doncs, és de vital importància, sobretot ara on hem vist i estem veient que l'oferta cultural doncs, s'ha vist reduïda a tot el país. Com sempre, i per poder dur a terme aquest programa, doncs, treballarem amb convenis de col·laboració amb les escoles, que d'altra banda doncs, ja també han celebrat que el projecte pogués tirar endavant 4 anys més.
Hi ha algun portaveu que vulgui afegir alguna cosa? Ciutadans, PSC, Junts per Capellades?
Sí, a nosaltres ens sembla molt positiu per tot el que ha dit la regidora, però entre altres coses, si pot ser també, i sempre ens agrada posar aquest èmfasi de positivitat, és quan es fan coses en llengua catalana, no? Perquè nosaltres, des del nostre punt de vista, en els darrers anys hi ha hagut una regressió en l'ús de la llengua catalana, especialment en les franges d'edat més joves i infantils. I ens sembla que qualsevol acte de suport cultural, especialment infantil i juvenil, on es potenciï l'ús de la llengua catalana, doncs aquí nosaltres hi hem de ser al darrere com a administració de totes, no? I per tant, doncs, no, vull dir, només volíem afegir això, que és una cosa que ens preocupa molt especialment.
D'acord, gràcies, portaveu d'Esquerra Republicana. Res més? Doncs, no hi ha cap més por a l'ordre del dia, punt. Passaríem doncs, ja a pregs i preguntes i començaríem pel portaveu de Ciutadans.
Bien, señor alcalde, van a ser un par de ruegos. Uno de ellos es en sí, si se pudiera aumentar el alumbrado existente en lo que es la ronda del Capelló, con un tipo de alumbrado como el que hay en el paseo, con farolas que están a una altura de, o sea, no son farolas, son el suplemento de la farola, que está a unos 3 metros de altura, que queda por debajo de la copa de los árboles, quedaría por debajo de la copa de los árboles que hay en el Capelló. Entre los números 27 y 31, toda aquella zona está a oscuras para lo que es el peatón. Y encima, todo lo que es la acera está en muy malas condiciones. Eso sería uno. Y un segundo es que durante el tiempo de confinamiento dentro de la localidad de Capellades tuvimos las imágenes curiosas de ver jabalís por dentro del pueblo. Aquello fue maravilloso, ver la naturaleza por el pueblo. Pero es que ahora siguen estando estos animales dentro de la población. En el día de ayer, hasta las 6 de la tarde, en lo que es el polígono de la Barquera, hubo gente que se encontró con jabalís de frente. ¿Qué es lo que ocurre? Que habría que coger, de partes del ayuntamiento, de intentar concienciar un poquito a la población, de intentar evitar, a consecuencia de lo que ya aprobamos en el mes pasado, en el pleno pasado, de ir alimentando a los gatos, es de que no se deje al alcance de estos animales alimento. Porque están entrando dentro de la población, primero, porque perdieron un poco el miedo en la época de confinamiento, pero segundo, porque están encontrando comida. Entonces serían de intentar hacer un poquito de campaña de cara a la población para que se sepa que no es un animal doméstico, es un animal salvaje y que hay que intentar no proporcionarles alimento. Nada más.
Gracias. Si caso, contesto. La primera, lo del prendrem nota de això que ens recomanes de la ronda Capelló. Crec que ja havíem explicat en algun ple que l'Ajuntament de Capellades tenim un pla d'enllumenat públic que ens el va fer la Diputació al seu moment, que ens identifica totes les zones de Capellades, quin tipus de llum, quina alçada, quins lúmens, quin tipus de color de la llum, I això, a partir del setembre, tenim ja un pla establert que es canviaran 200 i pico de fanals, els posarem adequats a aquesta nova normativa i a aquesta nova capacitat de coneixement que tenim del nostre entorn. I evidentment, doncs, aquesta zona en principi no tocava ara, perquè el que sí atacarem principalment és tot el que en diem els xupa-xups, les boles, que mediambientalment doncs, tenen algun problema. Tot i així, mirarem ben bé això que diu. No? I el tema dels jabalís, bueno, com ja crec que vam dir l'altre ple, els jabalins aquests venia donat que se tensaven als nostres carrers i nostres viles perquè hi havia menjar de persones que donaven per alimentar els gats. També vam dir que faríem una campanya de civisme i d'explicació de quins eren els llocs que donaríem menjar i que intentaríem identificar tot això. Prenem nota d'aquest tema dels jabalís i bueno, suposo que possiblement aquesta zona del polígono que dius, doncs possiblement es continuï donant menjar. Ja prendrem nota, regidor Jaume. Tens alguna cosa a afegir?
Bueno, es va posar un rètol indicant de no donar menjar, s'allà es donava menjar als gats. Bueno, es farà una supervisió. També comentar que està previst vigilar amb videovigilància el que és l'edifici d'on guarden els cotxes, la policia, que retiren amb la grua, i poder això ens donarà una millor seguretat al recinte que és proper.
Portaveu del Partit Socialista?
No, com comentava el portaveu d'Esquerra, mantenint aquest esperit prevacacional, ens reservem els precs pel proper ple.
Molt bé, gràcies. Portaveu de Junts per Capellades.
Tres preguntes. Una és el... Bueno, ho vàrem dir que celebrem el mitjà de comunicació del WhatsApp. Sembla que és una cosa útil, àgil. No sé, voldríem saber més o menys quants usuaris té l'Ajuntament en aquest... Si no ho sabeu ara, ja ens ho direu. I després si amb això també tenim, si l'Ajuntament té com a tal el que és el responsable de protecció de dades. Si això ho tenim... El tenim? Vale. No cal que diguem noms i cognoms, el tenim, ja està.
Protecció de dades.
Digue'm?
Protecció de dades.
Home, el responsable ha de ser públic, no?
Si vols... Com diu l'alcalde, espero...
Esperem, no? La tercera?
Sí. Bueno. L'altre és el tema de, vam preguntar dels horaris del poliesportiu pel proper curs, si això ja estava en dansa, si ja us heu reunit, ja heu arribat a algunes conclusions. Bueno, pregunto, respecte al poliesportiu també, no ho sé, ja tinc el dubte, el concurs acaba el febrer de l'any que ve? No sé si jo vaig erroni o ho vaig veure malament. En tot cas, si fos així, sí que després de l'estiu, per no saltar-nos i anar tard i aquestes coses, doncs sí que us demanaríem que es posés en marxa. No? I finalment, bueno, a veure, insistim en un tema que entenem que hi ha una part de l'equip de govern que és refractari i una altra poder no tant. Eh? I com que ens sembla que, amb dades que tenim a la mà, que quan fem peticions a l'equip de govern, més enllà del que puguem dir aquí de paraula, i ho argumentem bé, al final si nosaltres ho fem bé, l'equip de govern poder més tard que d'hora ens ho acaba comprant, doncs també seguirem insistint en un altre tema, que és el tema de la biomassa. I per què diem això? Els propers anys pensem que s'obriran oportunitats en aquest sentit, bàsicament en temes de fons europeus, de la Diputació de Barcelona, etc. Nosaltres seguim insistint en què ens ho rumiem. Això no és una cosa ni per ara ni pel setembre. Home, però de cara al 2021, al 2022, poder començar algun tipus de projecte seriós i que pogués ser exemplar, doncs a nosaltres ens sembla que hi podria haver llocs idonis, falta veure si és oportú substituir el sistema actual o no, com temes escolars, altres instal·lacions on podríem fer un petit... el que se'n diu un district heating, Doncs bueno, ens sembla que si els municipis creen la demanda, l'oferta hi serà. I si volem que en les properes dècades els nostres boscos estiguin una mica més nets, l'única manera que sembla ser que és factible no és tant tornar a l'època en què tots eren pagesos o llenyataires, sinó que en versió segle XXI entenem que pot ser una bona idea doncs, el tema de la biomassa. Per exemple, a l'escola de Vilanova Espolla tenen una calefacció que és en biomassa. Hi ha municipis propers on veiem exemples amb la biomassa. Bueno, doncs Capellades també podria tenir alguna instal·lació en aquest sentit. Ens sembla que seria oportú estudiar-ho, que seria oportú rumiar quin seria, amb assessorament extern si cal, quin seria el projecte que més ens podria convenir i que poguessin tirar això endavant.
D'acord, doncs comencem pel tema WhatsApp. Home, quants usuaris tenim actualment al WhatsApp?
653.
553.
I en crescendo.
653, molt bé. Protecció de dades.
Sí, si s'hi fixa amb els correus que enviem a l'equip de govern, hi ha una coletilla i en ella indica la persona que és la responsable de la protecció de dades.
M'hi fixaré més bé ara.
Ja està. Regidora d'Esports, horari de poliesportiu.
Sí, res, comentar. Ara sí. Comentar que s'està treballant amb totes les entitats, tal com vàrem comentar, anem seguint els tempos que ens ha deixat la Covid. Malauradament vam procedir a l'obertura i immediatament vam començar a procedir ja a fer la petició de propostes, perquè el que intentem, almenys des d'aquesta regidoria, és que hi hagi consens, perquè sabem que malauradament l'espai del poliesportiu és limitat, que tenim moltes entitats i que per sort i per desgràcia en aquest sentit totes elles estan creixent i estan assolint grans reptes i millores i no se'ls hi pot donar resposta. I llavors elles, totes elles, estan fent un gran esforç, estan entenent la situació i estem intentant tots buscar consens. Estem treballant-hi, és a dir, que espero, si no és aquesta setmana o la setmana vinent, tant bon punt aconsensuem entre tots, tindrem l'organigrama del poli de la temporada vinent. A més també se'ls ha avisat, evidentment, que això tot dependrà també que tot es vagi desenvolupant, igual que l'escola, tot està pendent de veure com anirà a evolucionar la pandèmia i són punts que tenim també calents sobre la taula, és a dir, hem de ser tots conscients que això no ha passat, però independentment de tot això s'està treballant per poder engegar i engegar amb la màxima normalitat possible. Referent a lo de la finalització del contracte, si no recordo, comprovaré, perquè la memòria també és bastant desastre en aquest sentit, però jo diria que és el 2022.
No.
Jo diria que és el 2022, si no em falla la memòria. Però de totes maneres, ho revisaré, perquè també sóc la primera interessada a també tenir-ho controlat, que no se m'escapi res, perquè si s'ha de començar a treballar no s'ha de treballar el mateix 2022, sinó s'ha de començar prèviament. Uh-huh. És a dir, que en sóc conscient. És a dir, si hi ha qualsevol... Si m'equivoco, ho rectificaré i us ho concreto, però jo diria, si no falla la memòria, que és el 2022. Gràcies.
El tema de la biomassa, sí que volia comentar-li diverses qüestions. Vostè el 2011 va firmar el pacte d'alcaldes de la transició ecològica pel període 2030. Nosaltres, com vam arribar al 2015-2016, que vam començar a mirar com ho teníem això, no vam trobar res. Primera cosa. Crec que des del 2016-17 diríem que hem fet accions molt puntuals sobre el tema del canvi i la transició energètica pel 2030. Jo crec que hi ha una visió més del 2050. Espera un moment. Jo crec que el tema no és biomassa sí o biomassa no. Crec que Capellades, diríem una mica la idea meva principalment i de tot l'equip de govern, perquè jo sóc bastant estructurat, jo més que crec que fer coses puntuals m'agrada tindre un projecte de llarg recorregut, que quan jo deixi de ser l'alcalde, els que vinguin a darrere tinguin projectes i puguin continuar un pla de treball, millor o pitjor, amb unes altres condicions, però que hi hagi un pla. Aleshores, el tema del canvi energètic i la transició ecològica pel 2030 no es pot mirar només amb la vessant, des del meu punt de vista, només de la biomassa. Crec que hi ha molts altres tipus d'energies alternatives com a la Solar, com altres, i aquí en aquests moments doncs, ja hi ha un pretreball per intentar plantejar això per un període de 4, 8, 12 anys vista. Possiblement la biomassa sigui una solució, però crec que n'hi ha d'altres també personalment, no? A mi tot el tema d'energies més netes possiblement que també m'agraden més, no? Tot i així, bueno, és un tema com d'altres i que possiblement durant el 2021 tindrem desenvolupat aquest pla energètic de cara a l'agenda 2030 amb, diríem, amb uns timings i amb una idea de cap a on capellades crec que ha d'anar amb el tema energètic. Sí, sí.
No, vejam, el que no plantegem des de Junts per Capellades és que ara ens inventem la sopa d'all i que volem, si no, no plantegem un model autàrquic per Capellades amb el tema energètic, és a dir, no serem nosaltres els que dissenyarem com serà el model energètic del 2050, com diu vostè, perquè ni al nostre poble ni en el conjunt d'Europa, no? Així que està clar...
El 2030 és primer i aquí sí que hi ha uns timings molt clars.
Però bueno, com diuen els xinesos, no? Un camí es comença fent un primer pas. Aleshores, nosaltres el que proposem és no tant revolucionar el sistema energètic, sinó que ens sembla que seria positiu, com fan altres països, és a dir, ens sembla que ni el model és un model, ara parlo una mica filosòficament, ni està clar que la solució no és un model centralitzat i penso que tampoc està clar que no sigui un model absolutament descentralitzat on quan falli una cosa aleshores no saps on agafar-te, no? Sembla que el model ha de ser més o menys mixta i per tant és bo que vagin sortint iniciatives, no sé, ara em ve el cap Som Energia, per exemple, o altres iniciatives del sector privat o de la societat civil que, bueno, que van optant per diferents models. El que sí que està clar és que en els propers anys entenem, només cal llegir les notícies, és a dir que hi haurà una transició energètica i que això es diversificarà i que la biomassa serà una opció més, com una altra, serà una opció més. Aleshores, igual com fan molts altres pobles, doncs, bueno, ens sembla que és una opció de que Capellades contribueixi, a part de tenir un sistema més ecològic, jo li veig avantatges, eh? Vull dir, tinc la sort que als llocs on he vist una instal·lació de biomassa li he vist avantatges. Evidentment que és més còmode connectar-se a gas natural i te n'oblides de tot, això està clar. Però no es tracta de fer un gran pla energètic, no plantegem això. O sigui, els grans plans energètics poder no els fan els municipis, sinó que els fan a Catalunya o fins i tot a nivell europeu, crec jo, eh?
Sí, però jo crec que has de tenir una visió també, què vols fer amb les teves instal·lacions municipals totes, què vols fer amb els teus vehicles municipals, què vols fer una mica amb els teus ens municipals i tindre una projecció més o menys clara i planificada. Biomassa és una alternativa, però n'hi ha d'altres. I llavors nosaltres durant el 2021 treballarem tot aquest pla, diríem, evidentment que nosaltres Capellades som el que som, però crec que sempre s'ha de mirar una mica amb mirada llarga i tal com preveu també aquests famosos diners que vindran d'Europa i la visió és cap a tendències més ecològiques i evidentment doncs que
sí, però nosaltres el que plantegem, si em permet l'alcalde, és que puguem pensar en aquesta opció que ens, si, miri, jo no sóc enginyer ni en sé massa d'energia, la veritat és aquesta, conceptualment em sembla que és una bona idea perquè si el model serà, crec que serà mixta, no serà ni nuclear ni en el carboni, bueno, poder evolucionarà, no? Que deixarem anar cada vegada menys carboni, més energies més sostenibles o renovables, poder sembla ser que serà així, però el que és el tema concret de la biomassa ens sembla que contribueix, entre d'altres coses, a tenir el país més ben cuidat. Si hi ha 900 municipis a Catalunya, tan sols que n'hi hagi, tan sols que cada municipi tingués una caldera per un equipament municipal, això podria crear una demanda al respecte. Ens sembla que és una idea. Evidentment, el que demanem ara és deixar-nos assessorar pels que hi entenen.
Sí, sí, és el que estem fent, eh?
I aquí, però sense fer grans plans.
No, però...
Concentrant-nos en aquest.
Bueno, parlarem del tema. Deixem-ho aquí, no? Jo tinc una visió més en conjunt i global i de llarg recorregut i la biomassa és una cosa concreta per un espai concret.
Sí, el medi ambient també pot ser la recollida d'escombraries i ho és, tot es, aquest món tot està relacionat, però hem d'anar per parts, perquè si no, no començarem més res, no?
Sí, sí. Molt bé. Portaveu de Vila Capellà d'Escup.
Bueno, parlaré en nom de, diguem-ne, de, com a regidora de festes. Hagués estat doncs, l'oportú fantàstic poder, com fem cada ple de juliol, doncs, desitjar-vos una bona festa major, poder entregar-vos els programes, etc. Com sabeu, i ja en vam parlar, doncs, aquest any no tindrem festa major, però sí que la voluntat d'aquest equip de govern i el treball colze a colze amb la regidoria de Cultura és poder oferir, no, no deixar en aquest poble sense cap oportunitat de poder assistir a algun acte cultural. En aquest sentit, aquest dissabte doncs hem organitzat un concert a dos quarts de nou del vespre a l'auditori de la Fontcuitora. Evidentment, hi haurà les mesures de seguretat i si tots aquells que vulguin assistir-hi doncs podran fer-ho a través de reservar en plaça a través d'una aplicació.
Moltes gràcies. Portaveu d'Esquerra Republicana. Bé. Crec que hem de donar la paraula al públic, no? Hi ha alguna paraula? Algú que vol dir alguna cosa? No? Bueno, doncs, com que la propera setmana, suposo que tots han rebut la documentació, la propera setmana tenim un ple extraordinari per diferents qüestions d'alguna de les persones que ja estan de vacances. Aquest ple el farem telemàticament. És un ple que dic que en principi ha de ser curt, un parell de punts, i bueno, no podem despedir-nos per les vacances i ho farem al proper ple. Res més, bon vespre, gràcies a tots els que ens heu escoltat de casa, bon vespre regidores i regidors i fins al proper dimecres.